Cara i creu pel govern espanyol. Salva la reforma fiscal el mateix dia que el cervell del cas Koldo esquitxa Sánchez en la trama. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Sobre la botzina, a contrarrellotge i després de l'enèsima negociació d'infart, Podem i el govern espanyol han anunciat fa una hora un acord per tal que la reforma fiscal tiri endavant, Joan Bota.
Via lliure, per tant, a fer permanents l'impost a la banca i a les grans energètiques en una votació que també evitarà sancions europees a Espanya.
Última hora des de Madrid, Paula Brujats.
Podem s'hi ha resistit fins l'últim moment, però al final han encaixat totes les peces, s'han conformat amb la promesa del govern espanyol de mantenir l'impost a les energètiques, obrint una negociació perquè convenci tots els grups i respecti els límits de Junts i el PNB. Pedro Sánchez, que per tant salvarà la reforma fiscal aquesta tarda, que ha fet trontollar la majoria de la investidura, oxigen pel PSOE a les portes de la negociació dels pressupostos.
Salvat aquest mal de cap de la fragilitat parlamentària, el govern espanyol, com dèiem, té però un nou problema, i aquest és dels grossos.
L'empresari Víctor de Aldama, suposat cervell del cas Koldo, esquitxa Pedro Sánchez a la trama corrupta en una declaració voluntària davant el jutge.
Seguim a Madrid, ara en Dani Sáenz de Aja.
Més enllà de les comissions de milers d'euros que hauria pagat als ja imputats Ábalos i Koldo, l'aconseguidor de la trama implica dirigents com Santos Cerdán i Ángel Víctor Torres en el cobrament de diners. De Sánchez diu que coneixia casos com el Delcy Gate i el rescat d'Air Europa i que el mateix president es va voler fer una foto amb ell en agraïment a les seues gestions, però el PSOE l'acusa de mentir, d'engegar el ventilador només per buscar un tracte de favor de la justícia. Per això anuncien que iniciaran accions legals de manera immediata.
Tot això el mateix dia en què el Tribunal Penal Internacional, el TPI, ha emès ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu i contra l'exministre de Defensa israelià Yoav Gallant. Brussel·la, Jordi Baró.
Sí, Zelensky ha dit literalment a la Unió Europea que no ha de témer fer més, perquè diu que Rússia no pararà per si mateixa i que cada dia que passi les condicions seran pitjors. Llargament ovacionat, el president ucraïnès ha advertit en un missatge per vídeo que el contingent nord-coreà desplegat a Ucraïna pot pujar en el futur fins a 100.000 soldats.
Jordi Baró, que feia referència a la intervenció de Zelensky davant de la Unió Europea. Mentrestant, torna a créixer el nombre d'atencions a víctimes d'agressions sexuals que arriben fins a l'Hospital Clínic, que és el centre de referència en aquesta mena de casos.
De gener a octubre s'han atès 624 casos, un 6% més que l'any passat.
Barcelona, Mònica Mas.
I destaca que les víctimes de violacions grupals ja són un de cada 10 casos dels que arriben a urgències del Clínic. I té molt a veure, segons els experts de l'hospital, el consum de porno i la percepció de divertiment que tenen els agressors que violen en grup. També destaca que prop de la meitat d'agressions masclistes les pateixen les dones més joves, de menys de 25 anys.
I màxima divisió a la cimera del clima de Bakú, la COP29, on les diferents delegacions estan enrocades pel que fa al finançament climàtic. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
Sí, ara mateix la proposta d'acord no satisfà ningú perquè retrata les diferències però no recull cap consens, bàsicament perquè no s'han aconseguit cap. Davant la possibilitat que les negociacions fracassin, Antonio Guterres, el secretari general de Nacions Unides, ha vingut directament des de Rio de Janeiro per recordar als negociadors que estem davant d'una emergència i hem de prendre decisions valentes perquè no hi ha més temps.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb protagonisme per Lamine Yamal i per Leo Messi.
Lamine Yamal, que no s'ha entrenat tampoc avui amb el grup, per tant, pràcticament ja descartat perquè pugui viatjar dissabte a Vigo. El davanter segueix amb aquestes molèsties del turmell. I Leo Messi, que està previst que participi a la gala del 125è aniversari, que el Barça celebra divendres que ve al Teatre Liceu de Barcelona. Al Catalunya Migdia sabrem detalls d'aquesta més que possible aparició de l'argentí a l'efemèride blaugrana.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs ara força bé. Si sortiu a la carretera no tenim constància d'accidents i de retencions. En localitzem a la C-59 a Sant Feliu de Codines per obres. I d'altra banda, recordar que a la Vall d'Aran encara hi ha prohibit el pas de camions a l'N-230 a Bausen i a la Nacional 141 a Bussost, i és fruit de les mobilitzacions a la Catalunya Nord. I el transport públic, els trens que passen per Passeig de Gràcia ara fora d'horari, tot i que ja han retirat el tren que hi havia variat, i encara retards de més de 20 minuts a la línia R4, fruit d'una avaria a la senyalització al Vendrell, que ja ha quedat resolta.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Tenim uns quants dies que primer les pluges, les danes, el vent... Ara de què hem d'estar pendent a les pròximes hores?
Encara del vent. Avui està passant com un front càlid. A la tarda el vent es reforçarà a cota baixa, també costa prelitoral de l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. Tenim avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya aquestes ràfegues de més de 70, 80 o fins i tot més de 90 km per hora. En principi no tant com ahir. Però vaja, sobretot a partir de les 7, 8 del vespre, l'hora de sopar, mitjanit, és quan més bufaria aquest vent de ponent i mestral. Al matí d'hora teníem ràfegues de 80 per hora dalt del Montseny, però ara ja s'han superat fins al 113 per hora a Puigsesolles, a gairebé 1.700 metres d'altitud, a 72 al Perelló, 71 km per hora al Montsec, a Pontons, 68, a la Llacuna, 67, Barcelona, a Barri de Gràcia, 60 per hora, Sant Vicenç de Montalt, Maresme, 63. Tot això amb núvols i clarianes. De tots aquests núvols no n'esperem pluja pràcticament, però sí alguna gota al Pirineu, algun plogim, cota de neu molt alta. La Vall d'Aran pot nevar molt poquet, a 2.400 metres. I demà es manté el vent, fins i tot una mica més que avui. Al migdia ja baixaria l'àrea de Barcelona, Catalunya Central, però a la tarda continuarà a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Demà amb alguna nevada a l'Alt Pirineu, baixant de 1.800 a 1.200 metres a la tarda, i també algun ruixat cap al sud de la Costa Brava, al Baix Empordà, la Selva, Maresme, i al vespre o la nit també arribant algun xàfec a la costa barcelonina.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Acord de mínims entre el PSOE i Podem que salvarà el paquet fiscal que es debat a aquesta hora al Congrés dels Diputats. Una reforma que ha portat de corcoll el govern espanyol, que fins a última hora ha vist perillar l'aritmètica parlamentària. El sí de Podem està condicionat al fet que es mantingui l'impost a les energètiques, alhora que es respectarà l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya per deixar-ne fora les inversions verdes. Anem a Madrid. Paula Brujans, bon dia.
Bon dia. Podem s'hi ha resistit fins a l'últim moment, però al final han encaixat totes les peces. Ha estat un matí de negociacions, de trucades i de corredisses al Congrés.
¿Cómo veus la votación de esta tarde?
Se está negociando.
¿Cómo está la
negociación? Señora Belarra, ¿votarán a favor de la reforma fiscal?
I al final Podem s'ha conformat amb un acord de mínims que promet l'impost a les energètiques, però respectant els límits de Junts i el PNB d'excloure les que inverteixin en descarbonització. Ione Belarra.
En los próximos días se constituirá una comisión negociadora con todos los grupos que forman parte de la mayoría plurinacional y progresista y que antes del 31 de diciembre se va a negociar este impuesto y si no, se prorrogará a través del gravamen que ya existe.
L'acord per la reforma fiscal dona oxigen al govern espanyol que ha vist perillar l'estabilitat de la legislatura. La vicepresidenta María Jesús Montero ha celebrat l'acord que ha costat molt d'aconseguir i que anticipa com serà de difícil la negociació que ve ara per als pressupostos.
Si no hubiera confiado en el diálogo y en la capacidad de acuerdo, no hubiéramos tenido en el día de hoy esta importante noticia para el conjunto del país, como es la aprobación de una reforma fiscal que nos permite cumplir con nuestros compromisos europeos.
Sánchez salvarà, per tant, la reforma fiscal que inclou fer permanent l'impost extraordinari a la banca, més impostos per a les rendes altes i el mínim del 15% per a les multinacionals que exigia Europa. I aprovar això és condició per rebre 7.000 milions d'euros de fons europeus.
El que passa, Paula, és que els equilibris són tan ajustats que aquest acord de Podem ha desencallat la votació, però ja ha aixecat malestar d'altres socis del govern espanyol.
Sí, per exemple, del PNB, que ja critica que no se'ls ha consultat l'acord amb Podem, i hi ha també visos d'Esquerra i Junts amb retrets creuats entre ells sobre com s'ha negociat.
Sí que es cierto que el gobierno tiene que entender que algún día esto acabará y algún día alguien pondrá pie en pared y tendremos un problema, todos y todas.
Els del govern estaven mal acostumats a aconseguir-ho tot a canvi de res. I d'altres, els que sustentaven el PSOE i Sumar perquè tenen dependència del govern, per poder seguir aconseguint titulars sense contingut.
Eren Gabriel Rufián d'Esquerra i Josep Maria Cruzet de Junts. Esquerra satisfeta per haver arrencat la pròrroga de l'impost a les energètiques i Junts satisfets perquè podran vetar aquest impost si no respecta els seus límits.
I el mateix dia que el govern espanyol ha aconseguit salvar aquesta votació, el presumpte cervell del cas Koldo, l'empresari Víctor de Aldama, ha engegat el ventilador contra Pedro Sánchez i intenta implicar-lo en la trama corrupta. En una declaració voluntària davant del jutge, de Aldama, que està en presó preventiva, ha assegurat que el president espanyol estava al cas de l'entramat i que va pagar milers d'euros a l'exministre José Luis Ábalos i a altres dirigents del PSOE. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
Bon dia. El comissionista del cas Koldo havia demanat declarar voluntàriament davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas i durant dues hores ha engegat el ventilador, però segons fonts jurídiques sense aportar cap prova nova. Ha afirmat que va pagar 400.000 euros en efectiu a Ábalos, 200.000 al seu ajudant Koldo García, però també 15.000 al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, i que el ministre Ángel Víctor Torres va reclamar pagaments. De Aldama ha respost les preguntes del fiscal i la seva defensa en presència de les acusacions exercides per entitats ultra com Azteoir. El seu advocat, Javier María Pérez, relata que els pagaments eren recurrents.
Muchas entregas. Algunas era al hermano de Koldo en República Dominicana, otras eran en las propias oficinas de él, otras en el ministerio y otras en cafeterías en frente del ministerio o una cafetería en frente de Ferraz.
L'aconseguidor de la trama Koldo no implica Sánchez en el cas de les mascaretes, però tant d'ell com del seu govern, inclòs el llavors ministre Salvador Illa, diu que sí que coneixien els seus tractes amb Venezuela i el viatge de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Madrid. De fet, afirma que la foto que es va fer amb el president espanyol va ser perquè el mateix Sánchez li va voler donar les gràcies per les gestions que feia en nom de l'executiu.
Ràpidament, Dani, el PSOE ha sortit a negar totes aquestes acusacions de l'empresari i ha anunciat fins i tot accions legals.
Sí, de fet, accions legals immediates, han dit. Ja han parlat diversos dirigents socialistes que acusen a De Aldama de mentir com a estratègia de defensa, més quan es troba ara en presó provisional pel cas del frau dels hidrocarburs. Això deia un dels que l'empresari ha volgut esquitxar, Santos Cerdán.
Que no tiene ninguna credibilidad. Rotundamente es falso. No tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor. Conmigo personalmente no ha estado nunca. Yo ni lo conozco.
Però el PP demana explicacions immediates a Sánchez pel que el seu portaveu Borja Sémper qualifica de cas extremadament greu.
Mire, todo lo que estamos viendo apesta. Y todo lo que estamos teniendo la oportunidad de escuchar es verdaderamente lamentable. El deterioro de las instituciones, de la credibilidad del gobierno y, en definitiva, en general, de la credibilidad de la política debe cesar ya.
Mentre que Vox, que es troba personat en la causa de les mascaretes, ha anunciat que demanarà al jutge la imputació de més ministres.
I mentrestant, al País Valencià, el president Carlos Mazón ha adjudicat, ha dit, 34 milions d'euros a empreses lligades a la corrupció del Partit Popular aprofitant l'emergència per la Dana. Mazón ha concedit contractes milionaris a empresaris valencians per arreglar les depuradores o el clavegueram afectats per la riuada, Albert Prat.
La Conselleria d'Infraestructures del govern Mazón ha destinat d'entrada 50 milions d'euros per reconstruir les instal·lacions i d'aquests 50, 34 han anat a parar directament a empreses que van finançar la Caixa B del PP valencià, segons el digital eldiario.es. Són contractes d'emergència que no han de passar per un concurs públic i, per tant, la Generalitat ha tingut via lliure per triar les constructores que més li han convingut. En total, 6 contractes a empreses de la trama Gürtel condemnades per l'Audiència Nacional i una altra acusada de pagar comissions al cunyat de Rita Barberà, que ara hauran de reparar grans destrosses a la xarxa d'aigua dels municipis afectats. Mentrestant, Mazón en públic avui només ha volgut enviar aquest missatge.
Yo quiero agradecer muy especialmente a las personas que han dejado de lado una trayectoria brillante, unes carreres professionals acreditadíssimes que den un pas hacia adelante.
Agraïments als nous consellers del govern que no prendran possessió del càrrec fins dimarts, 11 dies després que Amazon anunciés la remodelació del seu executiu.
Més coses, falten un parell de minuts per arribar a un quart de 3 de la tarda. El Tribunal Penal Internacional, el TPI, activa l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. El TPI demana l'arrest del primer ministre israelià i també del fins fa poc ministre de Defensa, Yoav Gallant, per la seva ofensiva a la Franja de Gaza. Un pas llargament demanat pels palestins i que també inclou, en tot cas, un ordre de detenció contra el líder de l'ala militar de Hamas. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. El Tribunal Penal Internacional fa un nou pas davant la guerra a Gaza i els atacs del 7 d'octubre, fent cas de la petició del fiscal i en una decisió per unanimitat dels jutges de la sala que porta el cas, a més, ordres d'arrest. Dues contra Israel, una contra Hamas, totes per crims de guerra i crims contra la humanitat. D'una banda, contra Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant. Els magistrats de la Haia consideren que hi ha raons per pensar que els dos han privat els ciutadans de Gaza de forma intencionada dels mitjans per sobreviure. com menjar, aigua, electricitat i medicines, i que han dirigit també de forma intencionada atacs contra la població civil de la franja. De l'altra, el Tribunal Penal Internacional demana que es detingui el líder de l'ala militar de Hamas, Mohamed Deif, que l'exèrcit israelià assegura que va matar en un atac al juliol, cosa que l'organització no ha reconegut. El Tribunal Penal Internacional ha emès les ordres d'arrest, malgrat que Israel no és membre del tribunal, però assegura que els fets han passat en territori palestí, on fa uns anys ja es va declarar competent per investigar. El TPI no té mitjans al seu abast per fer efectives les ordres de detenció. Depèn de la cooperació dels seus estats membres. La decisió sí que posa pressió i alhora previsiblement aïllarà més internacionalment a Netanyahu.
Doncs Israel precisament ha rebut en indignació les ordres de detenció emeses per un tribunal del qual no reconeix la jurisdicció. La notícia ha coincidit amb una reunió entre Netanyahu i el mediador nord-americà Amos Hochstein, amb qui tracta un possible alto el foc al Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Hola, bon dia. La plana política major israeliana ha sortit en tromba, tan bon punt s'ha conegut la notícia. El president Isaac Herzog diu que és un dia negre per la justícia. El predecessor de Gallant del Ministeri de Defensa, Benny Gantz, ha catalogat la sentència com una desgràcia històrica. I fins i tot el líder de l'oposició, Yair Lapid, ha condemnat la decisió, que considera una recompensa per als terroristes. L'argument israelià és que les actuacions bèl·liques del país hebreu són per defensar-se de les agressions externes. Israel no reconeix la jurisdicció del Tribunal Penal Internacional, tot i que la sentència afectarà directament Netanyahu, que s'ho haurà de pensar dues vegades abans de visitar certs països, d'entrada els 125 que van signar l'Estatut de Roma. La notícia ha enganxat el primer ministre en plena reunió amb l'enviat pels Estats Units, Amos Hochstein, amb qui abordava un possible alto el foc al Líban, tot plegat després d'un intercanvi de cops amb Hezbollah, que ha deixat 9 víctimes libaneses i 3 d'israelianes. A Netanyahu se l'acusa de crims de guerra a Gaza. Sense anar més lluny, aquesta matinada, l'exèrcit israelià ha matat 90 palestins. Ho ha fet amb bombardejos en 3 punts diferents, fet que demostra que no hi ha espai segur dins la franja.
I en un altre conflicte, Rússia ha utilitzat per primera vegada un míssil balístic intercontinental en un atac contra Ucraïna, segons que denuncia Kiev, que ho considera un pas més en l'escalada de la guerra. El projectil s'hauria utilitzat en un atac contra la ciutat de Dnipro, que ha provocat danys materials, però no víctimes. La Unió Europea ha mostrat la seva preocupació i dos dels seus membres, Hongria i Polònia, reforcen la defensa a les seves fronteres orientals, Vicent Mifsud.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat Vladimir Putin d'anar un pas més enllà en els seus atacs contra Ucraïna amb el llançament d'aquests nous míssils.
Avui hi ha hagut un nou míssil, té totes les característiques, velocitat, altitud d'un míssil balístic internacional. Ja hem posat en marxa una avaluació d'experts. És obvi que Putin està fent servir Ucraïna com a camp de proves.
Aquesta classe de míssils poden incorporar caps nuclears, tot i que el d'avui no en portava. L'atac en què s'han utilitzat altres projectils ha causat danys importants en un complex industrial a Dnipro, al centre d'Ucraïna. Rússia no ha volgut comentar res sobre el llançament, però sí que ha assegurat haver interceptat dos míssils tàctics llançats des d'Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha començat a utilitzar aquesta setmana aquests projectils contra territori rus, facilitats pel Regne Unit i els Estats Units. La portaveu d'Exteriors de Moscou, Maria Sakharova, acusa l'OTAN i els Estats Units d'escalar el conflicte i assenyala l'última base de l'aliança a Polònia.
Ateses les característiques i el nivell de les amenaces plantejades per les instal·lacions occidentals, la base militar a Polònia s'ha afegit a la llista d'objectius prioritaris de destrucció potencial que, si cal, es pot dur a terme amb una àmplia gamma d'armes avançades.
Tant Polònia com Hongria han reforçat les seues defenses aèries a la frontera com a mesura preventiva per l'escalada.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% AE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Punes. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot. El 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara el televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a Fiat Professional Punès. Inspired by the future.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
És un quart i mig. Creix any rere any el nombre de víctimes d'agressions sexuals que atén la unitat especialitzada de l'Hospital Clínic de Barcelona. De gener a octubre han arribat a urgències 624 casos. És un 6% més que l'any passat. Les violacions grupals ja són un de cada 10 casos que arriben en aquest centre de referència, Mònica Mas.
Prop de la meitat d'agressions masclistes les pateixen les dones de menys de 25 anys. Pel que fa a les violacions grupals, de més, és a dir, de més de 2 i de 3 agressors, han repuntat fins als 53 casos atesos aquest any. I preocupa perquè deixen seqüeles molt greus en les víctimes i, en canvi, els agressors ho perceben com un joc en què la dona és un simple objecte. Teresa Echavarría és infermera de la Comissió de Violència i Salut del Clínic.
Segons el relat de les víctimes, molt clar el fenomen de la intoxicació importantíssima i la intimidació. Es donen molt en els casos grupals. La intimidació absoluta, bastant agressiva, i després la intoxicació, que la noia no entén, no sap. O sigui, és un mero instrumento de divertiment grupal.
I afegeix que hi té molt a veure el consum del porno.
I de quin tipus d'agressions estem parlant?
Prop del 60% de les persones ateses les van violar vaginalment, analment o oralment. I més de la meitat d'aquests atacs van passar en un domicili i en un 44% dels casos l'agressor era conegut de la víctima. També han destacat que creix el nombre d'agressors que utilitzen les xarxes socials per contactar les víctimes i perpetrar una violació premeditadament. Davant d'aquest panorama, el director del Clínic, Josep Maria Campistol, parla de xacra i demana als governants que actuïn.
Sensibilització, prevenció, educació, òbviament això és clau des de l'escola i a partir d'aquí, doncs, contundència lògicament en els agressors, que a vegades no són prou contundents i contundència absoluta en els agressors.
I afegeix que les agressions sexuals s'han de tractar com un problema de salut pública.
El president Salvador Illa afirma que treballarà per l'autogovern de Catalunya amb un peu a Brussel·les i un altre a Madrid. Ho ha dit des de la capital europea, des d'on viatjarà directament a Madrid per reunir-se demà amb Pedro Sánchez. Enviada especial Núria Oriol.
Salvador Illa exprim les últimes hores del seu viatge tenint clar que serà el primer de molts a la capital comunitària perquè insisteix que Catalunya ha de tenir un peu a Brussel·les i un peu a Madrid, tal com ha posat en valor en una entrevista a l'especial del Matí de Catalunya Ràdio que avui s'ha fet des del Parlament Europeu.
treballar per l'autogovern de Catalunya amb un peu a Brussel·les i amb un peu també a Madrid, no?
La carpeta de finançament singular pactat amb Esquerra s'abordarà en el contacte amb el president espanyol, però no per negociar res, perquè l'acord està tancat i acordat, sinó per treballar el com, ha volgut insistir el president de la Generalitat.
El que hem de fer en finançament no és una cosa que haguem de discutir, està acordada, és coneguda, és pública. Més aviat el que hem de supervisar i hem de vetllar perquè s'executi allò que hem acordat, no? S'executi amb els calendaris també acordats, no?
Declaracions als passadissos al Parlament Europeu on avança l'agenda del segon dia del seu viatge a Brussel·les amb diversos moviments per empoderar econòmicament Catalunya i entre els objectius que es converteixi en protagonista en el terreny dels xips i que pugui actuar com a pont entre el disseny i la seva producció massiva. Per això la reunió amb el director executiu de Chips, John Undertaking. La seva estada a Brussel·les la tanca aquesta tarda amb una conferència del rol del nostre país perquè pugui contribuir a la competitivitat econòmica d'Europa.
I la cimera del clima de Bakú encara a la recta final de les negociacions amb una crida d'Antonio Guterres perquè els països s'afanyin a llimar diferències i que pactin un nou finançament climàtic. L'esborrany de la presidència d'aquesta matinada no ha resolt les diferències entre els que reclamen els països del sud i els dubtes i les garanties que volen els països més rics. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
Hem començat el dia amb una proposta d'acord de 10 pàgines presentada per la presidència de la COP que ningú ha aplaudit. El text és la constatació que no s'han acostat posicions perquè es limita a recollir les diferències. No hi ha cap proposta de consens. És tan vaga que quan parla de xifres posa una X davant de la quantitat. A l'opció 1, la que voldrien els països que han de rebre els fons climàtics, hi ha la paraula bilions al darrere de la X. I a l'opció 2, la dels països desenvolupats, que són els que han de posar diners, darrere de la X es parla de milers de milions, bastant menys. Amb aquest batibull, el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha optat per venir directament de Rio de Janeiro, on ha assistit a la cimera del G20, per llançar aquest missatge.
COP29 is now down.
El resultat de la COP29 no perilla. Sento que es vol l'acord, però siguem francs. Encara hi ha diferències molt substancials. L'èxit no està garantit. Necessitem més ambició. No ens podem permetre fracassar.
La Unió Europea, un actor important perquè fins ara ha estat el primer donant d'aquests fons, ha qualificat la proposta d'acord inacceptable, entre d'altres coses, perquè no hi ha els senyals que s'esperaven pel que fa a la reducció d'emissions. Pel que fa als 134 països que aspiren a rebre els fons climàtics, han rebaixat la xifra que ahir posaven com a línia vermella. De l'1,3 bilions anuals han passat a 500.000 milions fins al 2030.
Les baixes laborals de mestres i professors s'han més que doblat des de la pandèmia. L'any 2020 se'n van registrar unes 38.000. 4 anys després, l'any 2023, la xifra s'ha enfilat per sobre de les 82.000 baixes. Les dades que avança el diari Ara també mostren que aquest volum d'incapacitats temporals per sobre de 80.000 s'està consolidant. Aquest any 2024, en el que portem d'any fins al setembre, ja s'han registrat 64.000 baixes, Sara Canyeté.
Sí, des d'USTEC, el sindicat majoritari, diuen que no es pot atribuir a un únic factor, però reconeixen que més enllà de les baixes per malaltia comuna o les de maternitat, moltes es deuen a problemes de salut mental. Yolanda Segura, portaveu del sindicat, també apunta que els anys en què es disparen aquesta quantitat de baixes, des del 2022 fins a finals del curs passat, coincideixen amb el procés d'estabilització de les plantilles.
No havia vist mai tanta angoixa en ma vida, O sigui, era terrible, Per què? Doncs perquè hi havia la pressió i hi havia la por a perdre la feina, no? I quan tu tens aquesta por i veus que tu jugues totes unes cartes, doncs evidentment això et genera molt estrès, et genera molta angoixa i hi ha gent que no ho pot sostenir.
Des d'USTEC creuen que si es recupera el prestigi de la professió i es posen més recursos als centres, el nombre de baixes es reduirà, però els últims 4 cursos la plantilla de docents ja ha augmentat en més de 9.000 efectius. El Departament d'Educació ha rebutjat pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
I el sindicat de llogateres confia que la manifestació de dissabte contra el preu abusiu del lloguer sigui multitudinària. Una manifestació de país, diuen. Perquè no només hi donen suport les entitats prohabitatge, sinó tota mena d'organitzacions, cosa que, segons el sindicat, evidencia que es tracta d'un problema social de primera magnitud, Jordi Canal.
Són 4.000 organitzacions de tota mena les que secunden la manifestació de Barcelona i això, diu Enric Aragonès, portaveu del sindicat, fa preveure que sigui la més gran que s'ha fet mai en defensa de l'habitatge.
Fins i tot entitats que no tenen l'habitatge com a tema central entenen que aquest conflicte que hi està havent amb l'habitatge té conseqüències sobre els seus àmbits. Hi ha col·lectius de sanitaris, també des del món de l'educació, també des de la perspectiva de la defensa de la llengua catalana. Jo crec que es demostra com l'habitatge està sent un vector de desigualtat i d'escletxa social enorme.
Si la protesta no dona fruits, amenacen d'organitzar vagues de lloguer.
Estem ja treballant per poder impulsar aquesta vaga de lloguers. Vagues de lloguers, també. És a dir, incorporar en el repertori d'estratègies sindicals una acció de desobediència que consisteix en deixar de pagar.
A banda de la rebaixa de lloguers, altres reivindicacions són contractes de lloguer indefinit, que es dediquin a residència als pisos buits o turístics i que es prohibeixi comprar un habitatge si no és per viure-hi.
En punt, 2:45 de la tarda. La Fundació La Marató de 3CAT ha lliurat aquest migdia les ajudes a la recerca finançades per la Marató de l'any passat, dedicada, recordeu, a la salut sexual i reproductiva. Han rebut ajuts 52 equips que treballen en 26 projectes d'investigació per avançar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'aquestes patologies. L'acte de lliurament l'han encapçalat la vicepresidenta del patronat de la Fundació La Marató, Carme Figueres, i el director de la Fundació de La Marató, Lluís Bernabé. Sant Joan Despí, José Antonio Muñoz, Purificació Barceló.
Bon dia. Els projectes reconeguts rebran els més de 8 milions d'euros recaptats a la Marató del 2023, una edició molt especial, segons Carme Figueres, perquè també va servir per sensibilitzar sobre unes patologies sovint molt invisibilitzades.
És una marató especial perquè ens va fer tota una tasca de sensibilització i de visibilització de les problemàtiques que pateixen i les malalties que pateixen un gran nombre de ciutadans i ciutadanes, però que pateixen sobretot les dones.
A l'acte, la doctora Elisa Llurba, de l'Hospital de Sant Pau, ha actuat com a representant de tots els projectes premiats i ha confiat que els ajuts serviran per donar un futur diferent als afectats.
I ara, gràcies a la Marató, podem escriure un futur diferent. Tenim una oportunitat molt important i preciosa en les nostres mans i que esperem que serveixi per reduir aquests riscos i nous tractaments, noves eines que realment signifiquin un canvi important a la qualitat de vida i a les vides, no?, de tantes i tantes persones.
En 32 anys, la Marató ha finançat més d'un miler de projectes de recerca impulsats per més de 1.700 equips i amb la intervenció de més de 10.000 investigadors i investigadores.
Passant 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Clarel, aquest Black Friday et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, parell!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya migdia. Thank you.
El Museu Picasso de Barcelona explora per primera vegada la relació dels artistes catalans amb el París de la Belle Époque en l'exposició de Montmartre a Montparnasse, que obre demà al públic. Són més de 250 obres, la majoria pintures i dibuixos, d'una vuitantena d'artistes que van des de Santiago Rusiñol a Enric Granados o l'aleshores joveníssim Pablo Picasso. Montse Mas.
18 anys tenia Picasso quan va exposar per primer cop a París l'any 1900. Com ell, molts artistes catalans peregrinaven a l'aleshores considerada meca de l'art i la modernitat. Molts dels treballs d'aquells anys que van de l'Exposició Universal del 1889 a l'esclat de la Gran Guerra, el 1914, s'apleguen per primera vegada en aquesta mostra que comissaria Vinyet Panyella.
És una visió que no s'ha donat mai. Artistes catalans que en aquests 25 anys, que són crucials, van viure treballant allà i que van tenir projecte internacional. Hi ha en Pau Casals, per exemple. Parlo de músics perquè habitualment no es parla de música. I estan situats en pla d'igualtat amb els artistes plàstics. Hi ha dibuixants, hi ha il·lustradors, hi ha memorialística, hi ha literatura. París és París. Jo crec que té molt d'atractiu.
És el París dels grans bulevards, els cafès, els cabarets, la jove Torre Eiffel i les parisenques. Les pintures, dibuixos i escultures d'artistes com Ramon Casas, Miquel Blai o Lluïsa Vidal s'acompanyen d'audiovisuals, fotografies i músiques de l'època en aquesta exposició que es pot visitar fins al 30 de març.
I de la pintura, al còmic.
Porto Maltés es un marinero con larga fama de aventurero.
Corto Maltés s'ha fet gran a La línia de la vida. És la nova aventura del personatge creat per Hugo Pratt, que publica Norma Editorial i que demà ja serà a les llibreries. Barcelona, Valèria Obereda.
Una història situada a Mèxic, no a la Revolució, sinó a la guerra que hi va haver uns anys més tard, amb la religió catòlica com a rerefons. Un Corto Maltés entre els 40 i els 50 anys i una línia de la vida, com diu el títol, que va sent cada cop més curta. Sentim el guionista Juan Díaz Canales.
És un corto maduro, es un corto que se aleja de aquel mundo romántico que es, se acaba un poco con la Primera Guerra Mundial. Creo que no es que nos apropiemos del personaje, es que no existía traza de ese personaje hasta que nosotros pues hemos tenido la suerte o lo sabía o las dos cosas de enfrentarnos a esa parte de su biografía.
La història la situen a finals dels anys 20 i ha obligat a l'il·lustrador Rubén Pellejero a imaginar molts escenaris.
Hay poca información. En todo lo otro ya es un poco interpretarlo a mi modo. O sea, buscar siempre el plano que con astucia pues intenta que buscar de un modo que situar al lector, però que tampoc das muchas imágenes.
La línia de la vida és el 17è àlbum del Corto Maltés i el 5è de la nova etapa del tàndem Díaz Canales Pellejero.
I ara, música.
No cualquiera se me acerca, yo lo sé.
Ja s'ha desvelat part del cartell del Sonar, que es farà entre el 12 i el 14 de juny de l'any que ve a Barcelona. Una de les grans estrelles és aquesta que sentim, Nati Peluso, que presentarà per primera vegada a l'Estat el seu nou i reivindicatiu àlbum, Grassa. És un dels 66 noms que s'han anunciat avui, Montse Camps.
I al seu costat, Plastic Man, l'alter ego de Richie Houghton, que torna amb el seu primer show després d'una dècada. També l'artista Arca, un dels màxims exponents de la renovació de la música experimental. Entre els DJs hi trobem la sud-coreana Peggy Gou o el britànic Fortet. El nord-americà Skrillex tornarà al festival més d'una dècada després per actuar a quatre mans al costat del DJ Blauan, una actuació inèdita aquí. I programarà directes d'artistes avantguarda com Tartar Elena, Sig Sec, Maria Arnal, Branky o Samantha Hudson.
I no deixem la música.
Contigo, quiero estar contigo.
Polèmica al voltant de la gira de Dani Martín. L'excantant del Canto del Loco ha anunciat que recorrerà tot l'Estat espanyol, Barcelona inclosa, però els fans s'han queixat perquè havia dit que no ho faria i molts d'ells havien comprat entrades i viatge per anar a veure'l als concerts de Madrid, Montse Pujol.
Dani Martín va esgotar en menys de 72 hores les entrades pels 10 concerts del Wizzing Center, que seran a finals de l'any que ve. Segurament perquè va dir que no tocaria enlloc més. Ara, però, ha anunciat que la gira 25 putos años visitarà 16 ciutats més en parada al Palau Sant Jordi el 25 d'abril del 2026. Els fans protesten perquè molts han hagut d'organitzar llargs desplaçaments que ara no serien necessaris i també perquè falten prop de 2 anys per a aquests concerts.
I abans dels esports, algunes estrenes en plataformes per aquest cap de setmana.
I'm just worried about him. He's retired now. When mom
Per començar, nova sèrie de Ted Danson, el mític barman de Cheers, Marc Garriga.
Es titula Un hombre infiltrado i arriba avui a Netflix. Danson interpreta un professor jubilat que intenta fer de detectiu en una residència de gent gran. Està inspirada en el deliciós documental El agente topo, que va estar nominat a l'Oscar. A Prime aposten per Crueles intenciones, una sèrie que reversiona el film de culte del 1999 del mateix títol i que també manté el mateix discurs de seducció, poder, pocs escrúpols enmig d'un campus universitari de luxe. A més, arriba la 21a temporada d'Anatomia de Grey a Disney Plus i la tercera de La vida sexual de les universitàries a Max.
J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par...
I aquesta setmana també tenim bona collita de documentals.
Sí, això que sentim és Una família, de Filmin, el relat dels abusos sexuals patits en l'àmbit familiar de la novel·lista francesa Christine Angot, brutal. 900 dies sin Anabel, a Netflix repassa l'agonia del segrest d'Anabel Segura, el més llarg de la història d'Espanya, i a Prime, El circo de los muchachos, recorda l'auge i la decadència d'aquella ciutat de nens amb les seves pròpies normes, comandada pel pare Silva en plena dictadura franquista. Per acabar, dues pel·lícules interessants a Netflix, Joy, sobre les dificultats científiques i morals del primer bebè proveta a finals dels 70, i per als més petits, Hechizados, un film d'animació d'aventures fantàstiques.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb els problemes de Lamine Yamal al turmell.
El davanter segueix amb molèsties i això a dos dies del partit de Vigo complica molt la seva participació.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Hansi Flick ja té tots els internacionals per preparar el partit amb el Celta de dissabte. Tots han tornat bé, però ara l'atenció està posada en el turmell de Lamine Yamal, Ramon Salmurri.
Lamine no s'ha entrenat avui amb la resta dels seus companys i continua amb dolor al turmell dret, pràcticament descartat pel partit de Vigo i ara mateix amb el dubte de si podrà jugar a la Champions contra el Brest. El cert és que no es vol córrer cap risc i que ara mateix Lamine manté dolor a la zona afectada. 100% descartat? Doncs segurament no, però molt poc probable que pugui jugar.
Per tant, si Lamine no juga dissabte a Vigo amb el Celta, quines alternatives té Flick al davant?
Home, el primer que té Flick és un gran mal de cap. D'una banda, perquè perd el futbolista més desequilibrant de l'equip, però de l'altra, perquè la davantera ara mateix està sota mínims. Estan disponibles Lewandowski, que tot i venir d'una baixa i absència amb la selecció polonesa, avui ha entrenat amb la resta, i Rafinha. Són baixa, a banda de Lamine, Ferran Torres i Ansu Fati. Això deixa Pau Víctor com a única alternativa. Això o avançar algun migcampista, com va passar amb Fermín, o la possibilitat de Dani Olmo.
Falta una setmana perquè el Barça celebri el gran acte del 125è aniversari. És la gala al Teatre Liceu de Barcelona i han convidat grans personalitats, actuals i del passat, relacionades amb el Barça, i entre elles hi ha un nom que destaca per sobre de la resta i aquest nom, Salmurri, és el de Leo Messi.
La previsió és que Messi sigui a la celebració del Liceu i que tingui un paper destacat en la gala. Fa unes setmanes el president Joan Laporta va enviar-li una carta per convidar-lo a la gala i des del Barça compten amb la seva presència. De fet, li han proposat altres iniciatives relacionades amb l'aniversari i Messi hi ha volgut participar. La setmana que ve el Barça confirmarà la llista d'assistents i, si es confirma, la presència de l'argentí serà la primera vegada que Messi participa en un acte públic blaugrana des de la seva marxa del club ara fa 3 anys.
Doncs teniu més detalls d'aquest possible retorn de Messi a l'episodi del Barça reservat d'aquesta setmana. El trobareu a la plataforma 3Cat, a l'app de Catalunya Ràdio, on també es parla d'un altre retorn, el retorn de l'Spotify Camp Nou, dels plans de futur a la davantera del primer equip masculí del Barça i del viatge que va fer Joan Laporta a Mongòlia. I el Barça juga avui a la Champions femenina, ho fa al camp del Sant Polten, després de la golejada del partit d'anada, el Johan Cruyff, per 7-0, recordem-ho. Hem d'esperar un resultat similar avui, Ruth Vilà?
Doncs ho veurem. De moment és l'últim partit dels 4 consecutius de novembre que l'equip tenia marcats per exigents. Els partits de Lliga contra l'Atlètic de Madrid i el Madrid i els dos de Champions. El Barça fins ara ha solucionat de manera, podríem dir, espectacular aquests tres partits i veurem què passa avui contra el Sant Polten a Viena. Juguen a Viena perquè el seu camp, el camp de Sant Polten, no compleix la normativa UEFA. S'espera que faci molt de fred a l'hora del partit, jugant el partit a les 9, i veurem quina gestió en fa l'equip del resultat d'anada, que va ser tan contundent com deies, un 7-0. En parlava l'entrenador Pere Romeu.
Jugues amb una setmana únicament de diferència. Poden ser inclús perillosos perquè vens un partit molt, molt, molt fort contra elles i ara vens a camp rival, a casa seva, on elles es fan fortes. Llavors nosaltres intentarem plantejar un partit similar, va intentar generar moltes ocasions de gol, però és possible que sigui un partit diferent en quant a resultat.
El partit començarà a les 9, el seguirem amb la TDG pel canal digital des de mitja hora abans. I aprofitant l'aturada de la Lliga, el capità del Girona, Cristian Estuani, ha passat pel tot costa. En l'entrevista valora la temporada que està fent l'equip i fa una petició molt clara a l'afició, Montse Raya.
Que gaudeixin d'una temporada especial per al Girona, en què l'equip participa en la Lliga de Campions per primera vegada en la seva història.
Una temporada històrica. I jo que llevo muchos años aquí, te puedo decir que a mí el hecho de que esta temporada podamos disfrutar de algo así, me lo imaginaba como que toda la gente, todo el club iba a disfrutarlo de una manera única. Y es verdad que tienes la sensación como que esto no había pasado antes. Entonces, ¿por qué tiene que pasar justo el año que es tan importante para el club, ¿no? Pero sí te puedo decir que de mi punto de vista y como capitán del equipo, lo que quiero es que la gente disfrute.
Estuani també considera que l'aturada de la Lliga aquestes dues setmanes els ha anat bé per recuperar lesionats i es mostra ambiciós sobre els objectius de l'equip aquesta temporada. El davanter uruguaià creu que poden optar a tot i que han de lluitar per mantenir-se vius en tots els títols fins al final.
I a l'Espanyol afronten el duel de dissabte precisament contra el Girona com l'inici d'un tram decisiu de partits que els han de servir per sortir del pou. Així ho ha transmès com a mínim el capità perico Sergi Gómez aquest matí, Sergi Andreu.
Sí, el vestidor és conscient que ha de sumar punts abans no acabi l'any davant de rivals directes. No és el cas del Girona, però Montilivi ha de ser el punt d'arrencada, allà on l'equip provarà de retrobar-se amb la victòria, aconseguir de passar del primer triomf fora de casa i sortir del descens. I no ho farà amb més pressió que la que ja comporta, diu Sergi Gómez, vestir la samarreta de l'Espanyol.
Bueno, pressió sempre hem tingut, perquè al final sabem el que significa cada partit per defensar aquest escut, al final sempre volem guanyar. Està clar que no estem on voldríem estar, segurament, però som conscients de la importància dels partits que venen ara. 7 partits, si no recordo malament, abans de Nadal i el clau important que són per afrontar aquest tram amb ambició i, evidentment, doncs, per col·locar-nos on volem estar.
El capità blanc i blau, Sergi Gómez, ha reconegut que la rivalitat amb el Girona existeix i que és bona per als dos equips i també pel futbol.
Fem ara una pausa i quan tornem...
Vuitena jornada de la Champions d'handbol amb el Barça que rep el Nantes i una novetat d'última hora.
Us explicarem quina és aquesta última hora del Barça d'handbol.
Catalunya migdia.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els set magnífics, l'últim dels moicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori.
Un espectacle de teatre i música amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya per només 25 euros, en què sonaran obres com la Pastoral de Beethoven o l'Alpina d'Strauss.
Entrades a auditori.cat.
Moset Sanyer.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs avui el Barça en vol que s'enfronta al Nantes en un nou duel de la Lliga de Campions, un partit complicat, ja que els francesos han estat els únics capaços de restar punts al Barça aquesta Champions, i com sentíem ara abans de la pausa, Pau Mora, amb novetat d'última hora.
Sí, estem parlant de la baixa de Jonathan Karlsbogaard. El suec s'ha ressentit d'una lesió al turmell esquerre i no estarà entre els convocats. Com dèiem, el Nantes és un dels pocs equips que li ha complicat la vida al Barça. Després de sumar 6 victòries en les primeres 6 jornades, els blaugranes no van poder passar de l'empat al complicat H Arena de Nantes. Ara, primer i segon de grup es tornen a enfrontar 20 dies després, però aquesta vegada ho faran al Palau. El pivot del Barça, Luis Frade, explica que tenen ganes de tornar a enfrontar els francesos.
Bueno, todos los partidos de la Champions son muy importantes para esos tan deseados primera y segunda plaza. La verdad que es nuestro principal objetivo y sí, nos pondría bastante de cara ya esas dos primeras plazas. Será difícil, obviamente, pero para eso estamos, ¿no? Es el partido que nos gusta a nosotros.
A part de Karlsbogaard, una de les claus d'aquest partit serà l'absència del capità i màxim golejador del Barça a la Champions, Dika Mem, que ahir va passar pel quiròfan i estarà entre 2 i 3 mesos fora. Guanyar seria un gran pas endavant per assegurar la primera plaça al grup, ja que el Barça allunyaria el Nantes a 6 punts. Avui, a partir de 3:15, podreu seguir el partit per Esport 3.
Avui el Barça en vol i demà el de bàsquet a l'Euroliga. Els blaugranes visitaran la pista del Bayern amb el focus Ernest Macià en el mercat de fitxatges.
El Barça aquesta hora surt cap a Munic, on demà jugarà davant del Bayern, un dels equips que està més en forma d'aquesta Euroliga. Viatgen els 12 disponibles amb la lesió de Metu, la lesió de la Provítola. La de Metu va ser diumenge passat i sabem que estarà 2 mesos de baixa aproximadament. I el Barça ha inclòs a l'expedició a un pivot lituà molt jove, Artures Butajeves, de 2 metres i 8 centímetres, un jugador que de moment, com també de Bone, la joia del planter, només 13 anys, s'utilitza sobretot als entrenaments, però que ja podria tenir algun minut en cas de voler fer descansar alguns dels jugadors que entraran a la rotació interior, i tot plegat perquè al Barça se li ha lesionat un dels jugadors més polivalents i de més qualitat que tenia, que és Ximesi Metu. Preguntat a Joan Peñarroya aquest matí sobre si el Barça aniria al mercat per buscar-li substitut, aquesta és la seva resposta.
El club sempre està al mercat i jo el que puc dir és que amb els que estem pues, a tirar-ho endavant a partir d'aquí ja veurem què passa. Obrir el camp, era dinàmic, bueno, ens adaptarem ara amb els jugadors que tenim i és evident pues, que tant Fol com Billy pues, tindran que donar un pas endavant ajudant amb aquest joc interior al marge pues, de les situacions puntuals del Joel, que ja ho ha fet jugant al 4, del Jan pues, podem jugar també al 4, el Justin pues, puguem fer algun minutet també a una posició interior. Bueno, hem de reajustar situacions, això és evident.
El Barça té de temps fins a finals de febrer per fer incorporacions a la seva plantilla.
En waterpolo, després de la Champions, arriba el torn de l'Eurocup, on es disputa la 5ª jornada amb el Natació Barcelona líder de grup. David Ubach.
El Barcelona ja està classificat, de fet, matemàticament per als vuitens de final d'aquesta Eurocup masculina de waterpolo abans de jugar el seu partit d'aquest vespre a la piscina del Savage Servi. Ara bé, el conjunt de l'escullera barcelonina buscarà certificar matemàticament la primera posició de grup de cara a aquestes eliminatòries. Per aconseguir-ho, els sanavistes en tenen prou de perdre de menys de 5 gols. I és que fins ara estan firmant una fase de grups impecable, amb 4 victòries en les 4 jornades precedents. El repte d'avui és puntuar, doncs, si més no, en una piscina ben complicada, tal com admet el tècnic del Barcelona, André Josep.
Nos espera un partido muy, muy complicado, teniendo en cuenta que jugamos en una de las piscinas más complicadas del circuito europeo, donde el público pone muchísima presión.
El Savage, per la seva banda, busca la classificació al partit a partir de les 8.
I a la Lliga Femenina, ja definitiu d'aquest migdia, Lecheire de Tenerife 7, Mediterrani 12 a la sisena jornada i ahir Sant Andreu 10, Terrassa 6. Després del debut amb golejada del Barça davant el Saint-Omer francès per 7-2, ahir, avui, això va ser ahir, avui a la Champions d'Hockey Patins, és el torn dels altres dos equips catalans a la competició que s'enfronten entre ells, Carles Vila.
Els dos equips ja s'han trobat dos cops aquesta temporada, primer a les semifinals de la Supercopa i després a l'Hockey Lliga, amb un millor balanç pels roig i negres, que van guanyar el primer i van empatar a la Lliga. Jordi García, el tècnic del Reus, diu que avui serà un partit molt diferent.
Bueno, jo crec que hi ha un factor determinant per part del noi, que és que el Jordi Bargalló ha tornat, per tant, és un jugador molt, molt important per ells i molt important a nivell de partits de Champions per l'experiència que té i pel que genera ell, no? Per tant, jo crec que el partit ja serà diferent.
El noi, Carlos Cortijo, parla de la bona dinàmica del rival.
Llevan una dinámica muy positiva, todavía no conocen la derrota y ya estamos entrados en noviembre. Por lo tanto, un equipo muy difícil de ganar y que tenemos que estar muy alerta y sobre todo minimizar las cosas que hacen bien, pero también potenciar nosotros las cosas que hacemos bien.
Aquest Noia Reus començarà 8:45.
I encara en hoquei patins, a la sisena jornada de la Lliga Femenina, el Fraga Palau l'ha acabat guanyant l'equip visitant. I quina importància té això, Isaac Vilalta, en una Lliga sense play-off i que ara lidera el Vilassana?
Doncs és important perquè sense play-off els duels directes seran decisius en aquesta Lliga. Per exemple, el Fraga, que és un dels candidats al títol, ha perdut els dos últims partits, contra el Gijón i el Palau, i dissabte visita la pista del Vilassana. És a dir, s'haurà enfrontat a tots els rivals directes en 3 jornades consecutives. Ahir Fraga 1, Palau 2. El líder és el Vilassana, com deies, l'equip de Lluís Rodero, que ahir va guanyar la pista del Bigues i Riells per 0-1.
No podem pretendre cada partit guanyar de 7-8 gols. Ahir crec que jugàvem amb una pista complicada, teníem un bon equip davant i ens ho va ficar difícil, però bueno, l'equip els últims 15 minuts sobretot va mostrar una maduresa important.
A la classificació, Vilassana i Gijón estan empatats a la primera posició, amb el Palau a 3 punts i el Fraga a 6.
I atenció a la història que us expliquem ara. Després de provar les curses de gravel, ara Oriol Vidal deixa definitivament el motor pel ciclisme professional, Pau Ros.
Després de competir al Rally Dakar i al Campionat Mundial de Rallis, Oriol Vidal debutarà el 2025 com a ciclista professional. Tot això després que una lesió a l'esquena i les cervicals l'hagi apartat de la competició d'automobilisme aquest 2024. L'esportista gironí plantejava la retirada als 31 anys, quan l'equip ciclista portuguès UCI Continental, de la mà d'un amic seu, li va donar aquesta oportunitat. Sentim Vidal parlant d'aquesta nova etapa.
Ara em toca aprendre. Al gener tinc la primera concentració amb l'equip. Espero allà doncs, fer el primer tast i bueno, a partir d'aquí doncs anar definint el calendari i com a objectius no em puc marcar altres doncs, que ser d'utilitat per l'equip per tal de que aquesta relació perllongui una mica més en el temps i pugui tenir l'oportunitat doncs, d'intentar córrer en carreres de més renom i, evidentment, doncs, de poder lluitar per resultats.
El seu amor pel ciclisme ve de lluny, perquè el pilot utilitzava la bicicleta per als entrenaments. Llavors va decantar-se pel motor, però ara podrà dir que s'ha tret una espineta i ha pogut complir un somni.
I el flamant campió dels 200 llisos a París, Letzile Tebogo, exerceix ara d'ambaixador i referent. 3 mesos després de guanyar l'or, el botswanès reconeix que aquest èxit li ha canviat la vida, Marta García.
Diu que li ha obert moltes portes i, sobretot, sent que ho ha d'aprofitar. En París, Letzile Tebogo se va convertir en el primer campió olímpic de Botswana de qualsevol esport, una etiqueta que segurament l'acompanyarà sempre. Lluny d'angoixar-se, ho aprofita per fer reivindicacions.
The Olympics have taken me into a different
level because now a lot of youth.
Els jocs m'han dut a un nivell diferent. Ara molts joves a l'Àfrica volen fer esport, no només atletisme, perquè he demostrat que tot és possible. Crec realment que a l'Àfrica tenim molt de potencial, però no tenim els mateixos recursos que altres països. Els governs haurien de millorar això, perquè tenim el talent, però ens falten entrenadors que ens puguin ajudar a transformar aquest talent en alguna cosa molt més gran.
As nature that talent into something very big.
El jove atleta de 21 anys va firmar en París una actuació memorable guanyant l'or en el doble hectòmetre, fent rècord d'Àfrica en eixa a distància, a més d'endur-se també la plata en el relleu 4x400.
I acabarem amb altres informacions del dia, Marta, que repassarem tot seguit i comencem pel futbol.
Doncs sí, perquè hi ha data ja per acabar el partit Europa-Sant Andreu, ajornat diumenge passat pel trencament d'una tanca en la graderia del Nou Sardenya. Els poc més de 40 minuts que queden per disputar-se se jugaran el dimecres 11 de desembre. A més, l'Ajuntament de Barcelona, titular de l'Estadi Nou Sardenya i l'Europa han arribat a un acord perquè finalment siga el consistori qui assumisca el cost de la reparació de la tanca que va cedir, però el Sant Andreu ha fet un recurs perquè això és 40 minuts, s'han de jugar a porta tancada i considera que és un greuge per a les dues aficions. També en futbol, l'AM Lleida queda eliminat de la Copa Femenina. Ahir va perdre en els setzens de final davant del Vila-real en els penals.
Un apunt de motors, ja està en marxa el Rally del Japó.
Sí que és l'última prova del Mundial que decideix el títol de campió del món. Apunta cap al belga Thierry Neville, que avantatja amb 25 punts l'estonià Ott Tanak, aspirant també al títol mundial. De moment, avui s'ha disputat el shakedown i la primera especial i el millor temps l'ha marcat el francès Adrien Fourmeau, seguit d'Ott Tanak i amb Neville. Amb el sisè registre, la prova s'acabarà diumenge.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Recordeu, avui a les 7, tot costa, atenció, entrevista amb Marc Casador, el migcampista del Barça, un dels jugadors revelació del Barça aquesta temporada. Aquesta tarda amb conversa al Tot Costa, la sentireu a partir de les 7 i també més tard, ja ho sabeu, la transmissió del partit de Champions del Barça a la TDG per el canal digital. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.